Els protagonistes de les veus del matí.
Doncs sí, els protagonistes de les veus de matí que ens acompanyen doncs, setmanalment, quinzenalment o mensualment, però sempre ens acosten coses molt interessants per compartir. I jo crec que no hi ha dia que no vingui l'Albert Querol que ens porti temes doncs, per reflexionar, temes per compartir, propostes literàries, sobretot. Albert, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
I avui ja m'has fet el preludi abans de començar
el
programa. Avui
t'he posat en situació.
Sí, sí, m'has posat deures avui, quasi, eh? No sé.
Bueno, a veure, et faré algunes preguntes, a veure si encertes alguna.
Espero provar, eh?
Sí, no,
espero
que sí.
Espero provar.
Mira, avui tenia ganes de parlar una mica de llibres en general, com sempre, però en concret arran d'un titular que, com que ja doncs, fa molt de temps que treballo entre llibres, hem compartit amb algunes persones, algú m'ha preguntat directament què en penso i tal, i volia exposar-ho aquí una mica, ja que va sortir el titular de que gairebé la meitat dels llibres que es publiquen al llarg de l'any no ven ni un exemplar, és a dir, no.
És molt fort això, molt fort.
Bueno, el titular sempre, no?
Sí, no?
Com a titular sempre han de cridar una mica l'atenció, després rasquem una mica i potser no és tan.
Es matisa una mica
es
després.
Es matisa una mica. Va. Però sí que és veritat que parla aquest estudi, aquesta que s'ha fet entre 500 llibreries de tot l'estat, doncs preguntant una mica què es ven, què no es ven i tal. Doncs les xifres així en rodó diuen que gairebé un 50% dels llibres que arriben en aquestes llibreries no es venen, és a dir, no se'n ven ni un. Llavors veurem per què o per què no. Que el 13% només en ven un, que no sigui que l'autor se'l vagi a comprar en aquell moment.
Estava pensant això, no sabia si dir-ho,
sí. O la mare, o el
o
pare,
familiar,
o familiar,
proper.
I llavors que el 20% només en ven al voltant de 10. I, per tant, només el 4,5% dels llibres que es publiquen, que això és una quantitat petita, però clar, hem de pensar que gairebé cada any es publiquen a Espanya uns 90 o 100.000 llibres. Estem parlant d'una quantitat molt gran.
Molt elevada, sí.
A Catalunya, les últimes xifres que sortien és que es publicaven uns 40.000 llibres a l'any. Per tant, estem parlant de, encara que sigui un 4,5%, són bastants
forces,
llibres.
Sí.
I aquests, el 4,5, sí que venen més de 100 exemplars, que serien els que triomfen, no?, en principi. Però bueno, els editors ja han sortit una mica a defensar-se dient que això no els quadra gaire. Els llibreters diuen que sí que els hi quadra. I tot i així tenim el 70% de la població, segons estadístiques, que llegeix, i tenim una pujada a la facturació dels llibres venuts d'un 4%. Per tant, el mercat sembla que va bé, la gent llegeix, però després ens sobta que algú ens digui que la meitat dels llibres no es venen. Però aquest fenomen no ve d'ara, això fa molts i molts anys. Hi ha una sobreproducció, és a dir, hi ha una alta producció de llibres, com hem dit, aquests 100.000 publicats a tot l'estat o 40.000 a Catalunya. Per tant, això provoca que molts llibres no és que no trobin el lector, és que ni apareixen a les taules de les llibreries. És a dir, un llibreter cada setmana va canviant els llibres que li arriben. Per tant, la vida útil d'aquest llibre és molt poqueta,
molt pobra.
I, per tant, si no arriba el lector adequat a veure'l, doncs difícilment es vendrà. Una altra cosa és que es vengui a través de l'autor, a familiars, amics, no? El que dèiem abans, no?
Aquesta estadística compta en les xarxes socials? Bueno, xarxes socials, plataformes de venda online?
No, aquesta estadística, per això la situem,
vale.
Compta a les llibreries, in situ. És a dir, clar, si aquell autor ha fet unes presentacions amb llibres que tenia ell o l'ha venut a amics i coneguts, clar que l'has venut, però estadísticament a la llibreria no se n'ha venut cap, per tant, s'ha de matisar una mica. També és veritat que hi ha vendes limitades, la gran majoria es venen en quantitats molt petites i molta concentració, és a dir, el mercat concentra molts títols, quan tu entres en una llibreria o doncs quedes aclaparat de les piles i piles de llibres que hi ha.
Que ens és per on començar, a vegades, no?
I si no tens el llibreter de referència que t'aconsella una mica, no? Escolta, perquè al final no saps ben bé què escollir si és que no ja ho portes triat de casa, no? Això se'n diu, sempre tenim noms en anglès, no? El long tail, la llarga cua, es diu. És un fenomen que ja es coneix com a llarga cua, que en el sector editorial, on molts títols venen poc, pocs títols venen molt i les editorials juguen justament això, a publicar molt, perquè possiblement d'aquest molt n'hi haurà algun que vendrà i que equilibrarà allò que no he venut. Per tant, sí que és cert que passa. Jo fins i tot amb l'experiència que vaig tenir doncs, 3 anys de llibreter, doncs, puc confessar que molts llibres no sortien ni a la taula, és a dir, arribaven a la llibreria. La llibreria no els havia demanat perquè era un servei de novetats, perquè arribaven des de les editorials, des de les distribuïdores, i aquell llibre ja es desembolicava, s'entrava informàticament, i llavors es tornava automàticament, perquè no cabia a la prestatgeria.
Aquesta és una altra.
No? Per tant, que això ha de ser molt frustrant. És a dir, has escrit un llibre que en teoria es distribueix, però en certes ocasions no apareix, no apareix ni a la taula. Per tant, ningú el pot comprar perquè ni es veu.
Clar,
no?
Per l'escriptor és dur, això.
Clar, això, clar. Que t'ho diguin a la cara, diguéssim.
Ara ho estàs confessant, poder aquí. Hi haurà un autor que dirà, ostres, això no ho sabia pas.
No ho sabia. Clar, tenim... Avui el que jo venia a portar són quatre consells,
vale.
Quatre consells per a escriptors que no, que puguin no vendre ni un llibre. És a dir, què aconsello jo, bonament i honestament i humilment, què podem fer com a escriptors si preveiem que el nostre llibre potser no es vendrà? Primer de tot, rebaixar el suflé una mica. És a dir, hi ha grans autors de la literatura, de la història de la literatura, que no van vendre ni un llibre. És a dir, que en vida, igual que pintors...
Sí,
no?
Teòricament gent que hauria d'haver triomfat, no?
És a dir, no van triomfar en vida i, malauradament, després de la seva mort, han estat reconeguts. Emily Dickinson, durant la seva vida, només va publicar uns quants poemes, sovint sense el seu consentiment i modificats, però va viure molt reclosa i no és fins més tard que es descobreix i es converteix en un clàssic, no? John Kennedy Toole, fins i tot, va escriure La conjura dels necis, que és un llibre molt i molt llegit, però en vida va ser rebutjat per moltes editorials i l'autor es va suïcidar. Vull dir que... Vull dir, va arribar a suïcidar-se perquè el seu llibre no es publicava. Entre d'altres coses, clar. La seva mare el va publicar anys més tard i va guanyar el Pulitzer. Coses que passen. Franz Kafka va demanar de destruir tota la seva obra en vida i per sort, a qui li va demanar no ho va fer. Va morir i posteriorment es va publicar tot.
Que gent que va sortir més avançada de
moda. O sortien avançats en el seu temps. També el mercat editorial no era el mateix. Estem parlant de clàssics de fa anys, diguéssim. O no, les portes que se'ls van obrir no eren les adequades, no les van poder obrir en el seu moment, van ser incompresos, etc. Herman Melville, el Moby Dick, durant la seva publicació va ser una obra menys tinguda, criticada, llavors s'ha convertit en un clàssic. Edgar Allan Poe va morir pobre, la misèria absoluta, i en canvi és un clàssic de la narrativa de ciència-ficció, de terror, no? Vull dir que si sou uns grans escriptors que no heu venut cap llibre...
No patiu.
No patiu. Ja s'ho reconeixerà, però possiblement...
Però vosaltres no ho viureu.
Possiblement una mica tard. Però podria arribar a passar que fóssiu aquest cas i, per tant, podeu estar
tranquils. Bueno, és una alè d'esperança, doncs, sí. El que dius, no? Perquè hi ha molta gent que li agrada escriure i clar. Que poder d'aquesta frustració de dir, ostres, no aconsegueixo aixecar el vol.
Ja és difícil escriure, ja és difícil que et publiquin, llavors bé, que et comprin.
Correcte.
És a dir, més enllà dels que hem dit abans, no? De família, familiar i amics. És a dir, que algú entri en una llibreria, vegi el teu llibre i li pugui interessar o reconegui o cregui que val la pena comprar-lo. No? Aquest és un pas bastant encara més difícil. Però bueno, tenim altres opcions. La primera, la més dràstica, destruir la vostra obra.
Sí. Ostres, ja comences bé, tu.
Bueno, mira, és la més dràstica. Hi ha clàssics que també ho han
fet. Però llavors
fet.
No triomfaria
no
després.
No triomfaries, però almenys abans que te la destrueixin...
Ah, ja, sí, ja
doncs
fas el pas tu.
La destrueixo jo, escolta.
No estava convençut, no?
En Bulgakov, per exemple, el mestre i Margarida, la seva obra més coneguda, ell la primera versió la va destruir tota. Va dir, això no es pot ni llegir, millor que no ho llegeixi ningú, i ell ho va destruir. Ostres, llavors la va reescriure i llavors va tenir molt d'èxit. Gabriel García Márquez va confessar que la seva última obra la volia destruir, al final no ho va fer, però també va dir tenia aquest impuls de destruir-la. En Kafka, que hem dit abans, que va demanar que ho cremessin tot, en Nicolai Gogol també va cremar la segona part de Les ànimes mortes, o diuen que Virgili va demanar de cremar l'Eneida, el clàssic per antonomàcia, i que volia destruir-la. Vull dir, la possibilitat de destruir la vostra obra, fins i tot, no he recordat quin escriptor era, però hi ha un escriptor que va comprar tota la seva primera edició perquè no la comprés ningú, perquè no s'estava convençut i la va comprar tot. Podeu anar a comprar el vostre llibre.
Home, hi ha gent que se'n paradeix poder, no?
Sí,
com fer-ho?
Això té un nom, també. Es diu latricidi, és a dir, matar la teva obra, la teva pròpia obra, es diu latricidi. Per tant, té nom, és una cosa ja habitual. Llavors, ara anem a les propostes. Escriu un segon llibre.
Sí. Vale.
A veure, si no hem triomfat amb el primer... Potser una segona oportunitat, poder n'hem après una mica més.
Reescriure o un altre totalment
un altre
diferent,
llibre.
No?
És a dir, hi ha autors que no han triomfat al primer llibre. És a dir, per exemple, vaig tenir com a professor en Javier Cercas, molt controvertit per les seves opinions polítiques, però en el seu moment va escriure El soldado de Salamina, que va tenir un gran èxit el 2001, però és que ell ja havia publicat tres llibres anteriors. que ningú recorda, ningú coneix, i que estaven a la prestatgeria de la llibreria 22 a Girona, i que ningú comprava. Va publicar El mòbil l'any 87, va publicar L'inquilino el 89 i El vientre de la ballena el 97. Va haver d'esperar 14 anys per acabar publicant la seva quarta obra i que aquesta tingués un èxit absolut de crítica i de públic. Bé. Persistiu.
No, persistència, no. Que el, persistència. Moment, el teu moment arriba quan ha d'arribar.
Pot arribar,
no? Pot arribar quan
pot ha d'arribar. Pot arribar mort, però també pot arribar en vida, com li ha passat a ell, i a partir de llavors ha anat publicant molts i molts llibres. Per tant, un segon llibre també podria ser una opció. No n'he venut cap al primer, ningú el recordarà, però potser es recuperarà quan tingui èxit amb el segon, el tercer o el quart. Requereix vanitat? Una mica. Esforç, també.
Home, i tant.
De dir, però, sí, però en tot cas, preservarà, és a dir, una preservarància...
Bueno, et farà de... més fort, també, sí, no? El fet de dir, doncs, això, no? De no rendir-se, no? De no
bueno,
perdre l'esperança.
Fem molt de coig, no?, aquí. No, segones oportunitats, creure en tu mateix, etc. Seria una de les opcions. Llavors hi ha la tàctica que indica Isabel Guzmán, que és una autora figuerenca, que és la tàctica de fer presentacions arreu. És a dir, la Isabel va decidir, com a l'Empordanesa, fer una presentació a tots els pobles de l'Empordà. És a dir, va agafar el seu llibre...
Oh, 68, no? 67,
68... Hi ha 68 i em penso que em va arribar a fer 58, 60, gairebé tots. És a dir, va anar, que això és a tenir organització...
Oh, i tant!
I llavors, uns quants caps de setmana de la teva vida, perquè si has d'anar a 60 pobles, 60 dissabtes, posem pel cas, a diferents pobles, a presentar el teu llibre. És a dir, donar-te a conèixer, xarxes socials, in situ...
Sí, però el contacte
amb el lector,
amb lector és...
amb possible lector... És a dir, la tàctica de l'Isabel va ser doncs, anar a tots aquests pobles... ajuntar-se amb dones potents del poble, segurament hi hauria vermut de càrrec de l'Ajuntament, que això també és important, i per tant, fer presentacions, clubs de lectura, recitals poètics o de narrativa, és a dir, englobar el teu llibre, embolicar el teu llibre de mil i una activitats per anar a buscar el lector. El lector no ve amb mi, és a dir, no arriba a la llibreria a comprar el meu llibre, jo vaig cap a ell, no? Doncs aquesta seria una tàctica que a l'Isabel li va funcionar molt bé,
molt
que
bé.
A més s'ho va passar molt i molt bé, no? Ella declarava una experiència única, recomanable, m'he sentit molt, molt ben acollida i a més ella va donar un euro de cada exemplar al grup Iris de l'Associació de Càncer de Mama, vull dir que
tot va ser
molt rodó i segur que ho va gaudir i la gent també ho va disfrutar. Fer presentacions als pobles és sempre una bona opció, perquè els pobles sempre tens assegurat un públic.
I que cada cop podria més pobles, no?, que s'estan sumant al fet de fer clubs de lectura, de fer presentacions...
Sí, clubs de lectura, presentacions, dinamitzar una mica la vida del poble, petites activitats, tallers, els pobles bueno, fan aquesta vida.
I això ho agraeixen també.
Si tenen un centre social, hi ha algunes presentacions de llibres, fer el vermut, trobar-se, al final... Tens una sèrie de ventes assegurades, no?
Sí, sí.
I per tant ja no ets aquest llibre que no es ven, sinó que tu vas a buscar les possibles ventes. Per tant, també recomano aquesta. I l'última, aquesta opció és la més romàntica.
Aviam. A dir a Sant Jordi.
És el concepte Morio Kashoten. Què és el Morio Kashoten? És una llibreria del Japó que només ven un sol llibre a la setmana. És a dir, us recomano buscar-ho,
sí.
És molt conegut, és una llibreria, un local, on el seu propietari, que no sabré pronunciar gaire bé, però es diu Yoshiyuki Morioka, creu que doncs, aquesta connexió profunda entre el lector i l'obra, i en lloc d'oferir mil títols, n'ofereix només un a la setmana. I el complementa amb una sèrie d'exposició, amb una sèrie de coses d'art... És com una experiència del lector que arriba a aquella llibreria i només hi troba un llibre. Si teniu la sort de ser el vostre, aquell s'ha de vendre per força, diguéssim, si aquella setmana només veneu el vostre
llibre. Però llavors és una llibreria que ven més autors més de cara a locals seus,
ell,
no?
Ell tria quin llibre vol vendre i fa unes performance durant la setmana d'aquell llibre i sempre està exposat allà i, per tant, si tu entres a aquella llibreria, només pots comprar, si tu vols, el llibre que s'està venint.
És curiós, aquesta, no l'havia escoltat.
És curiós, podem muntar una llibreria a Figueres, si voleu, o aquí a Vilafant mateix, de la llibreria d'un sol llibre. És una...
La llibreria de l'autor.
De l'autor. Cada setmana un autor diferent, un llibre, i per tant la persona que entra en aquella llibreria ja sap que o aquell o cap més. I per tant, no... és anar una mica contracorrent, aquests 90.000 llibres publicats, 40.000, etc, anar contracorrent i dir, escolteu, una mica de pausa. Sobre producció, no. En tenim un. És bo, perquè hi confiem, està aquí, l'engalanem amb mil coses i l'oferim al lector i li donem una pausa que normalment quan entres a la llibreria...
Però és que poder és això, no? Que l'haver-hi tants de títols, poder també el client, bueno, el lector en aquest cas, poder té una sobreexcitació de títols, no?
Clar, el mercat està
saturat.
Saturat, saturadíssim, però no, ja no dic... llibres, si ho podríem
generalitzar.
Ho podríem generalitzar amb qualsevol cosa, no? I també podríem dir el mateix de molts productes que no es venen, perquè per què no es venen? Perquè se'n creen no? Tu vas a qualsevol gran superfície i ja ho veus que allò no es vendrà tot, és a dir, que moltes d'aquelles coses tornen als seus magatzems o es destrueixen per fer-ne de noves, i la globalització, el capitalisme, ara entraríem en un lloc...
No, entraríem un altre debat, no? Però
entraríem un debat molt gran.
Sí que és interessant aquesta darrera proposta, està molt bé, perquè ja les llibreries convencionals que continuen tinguent doncs, tots aquests títols, però després si en trobessis alguna a la teva ciutat, al teu poble, que se centrés només
aquesta
en un autor...
Aquesta és molt extrem, Segurament el llibreter pot dedicar-se a fer això perquè els ingressos li arriben d'una altra banda.
Clar, deu ser però algú que ja tingui alguna altra proposta.
Sí que com a proposta gairebé artística, no? D'extrem, de petit comerç i reinventar-se amb una experiència, no? I que xoca, no? Entrar en una llibreria on curen aquell llibre cada setmana per oferir-lo als seus lectors. Per tant, aquestes eren una mica les propostes, escriure un segon llibre, fer la tàctica de presentacions arreu, o inaugurar aquesta llibreria d'un sol llibre i, sobretot, no defallir, continuar i fer-ho també com puguem.
Albert, espero que algú t'hagi pogut escoltar d'aquests autors que diuen que són autors frustrats. No, no patiu.
No patiu, hi ha opcions.
Allò, hi ha moltes dites que funcionarien. Picar pedra, continuar doncs, a no rendint-se, constància, perseverància. Aquestes paraules que les escoltem sempre.
Sí, exacte.
Esperem doncs, que te puguin escoltar i sobretot també el lector. Doncs això... teniu molts de títols per anar fent. Pregunteu-li al vostre llibreter de confiança, a la vostra persona doncs, de confiança que us pugui recomanar també totes aquestes publicacions. I amb tu, Albert, no sé, ja el proper dia que ens veiem, ja ens veurem amb més informació.
Molt bé.
Que vagi bé.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Tot el que passa a la comarca a les veus del matí.